Són les 8 del matí.
Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bon dia, bon diumenge, 1 de febrer, amics i amigues. Avui és el diumenge 5è durant l'any. Ja només queden uns 10 dies per començar la Quaresma. Que el bon Déu es digni a concedir-nos una pluja abundant per regar i assaonar la faç de la terra. Aquesta és una de les pregàries per demanar la pluja que proposen els bisbes de la Tarraconense, organisme que inclou les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, per resar tant de forma particular com comunitària. Els pastors de la nostra església s'assumen així a la preocupació que tots tenim per la sequera i que ha obligat la Generalitat aquesta setmana, com sabeu, a declarar l'estat d'emergència en bona part ja del territori. Des de la fe, els creients són cridats a confiar en el Déu que ens dona l'aigua de la pluja i l'aigua en general, que és essencial per viure. Amb aquest desig d'invitar-vos a la pregària i que arribi la pluja, sembla que de cara a la segona part de la setmana vinent podríem tenir una mica d'aigua. Esperem que vagi arribant aquesta pluja que compensi la mala situació del moment present. Doncs amb aquest desig, dèiem, us proposem l'hora setmanal dels diumenges al matí amb les millors entrevistes i seccions de la setmana del Sense Distància. Començarem parlant amb Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona, que ens presentarà el Cent la Creu, la vetlla amb Eucaristia que s'ha organitzat per al diumenge 18 de febrer, d'aquí a 2 setmanes, a partir de les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família, amb una creu procedent de Terra Santa i la presència del cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem. Després, els testimonis de la veu de Càritas ens visitaran. Ells són els artífexs d'un informe titulat Una ajuda que no arriba, de Càritas Diocesana de Barcelona. Ens acompanyaran concretament Miriam Feu, responsable d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona, i Guillermo Teros, tècnics d'anàlisi social, també de l'entitat catòlica a l'arxidiòcesi. A banda d'aquest tema de Càritas, també us proposem una nova edició de la secció La litúrgia a prop. El curs per celebrants que ens explicarà i ens comentarà Josep Teixidor, delegat de Pastoral Sacramental de l'Arcabisbat de Barcelona, és el tema que ens ocupa aquesta setmana. I presentarem El bus, un curtmetratge que s'ha posat en escena aquesta setmana pel que fa a la seva primera presentació a la Model de Barcelona de la mà de la Fundació Obra Mercedària. És la història d'uns reclusos i recluses que surten de permís de cap de setmana i narren vivències a l'autobús que els porta des de la presó i els torna al centre penitenciari un diumenge al vespre. I la secció Llevat dins la pasta també serà present amb la participació de Vicky Moreno Campón, que ens comentarà el que és Dones amb Dones, una entitat on ella col·labora i que d'alguna manera promou aquest feminisme en positiu que reclama una normalització de la igualtat de gènere. Tot a partir del que està passant en molts llocs del món on la dona pateix les violències, especialment les de les guerres. Tot això i una miqueta més fins a les 9. Salutacions de la Paula Moreno a les vies de so, del David García a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
Ho anunciàvem ja dijous i divendres. La Basílica de la Sagrada Família acollirà el primer diumenge de Quaresma, enguany el proper 18 de febrer, la celebració del 100 la Creu, una trobada que comptarà aquest any amb la participació del cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem. Aquesta iniciativa, organitzada pel Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves de Barcelona, arriba a la seva 8a edició i enguany se centrarà en la pregària per la pau a Terra Santa. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, invita tots els joves de l'arxidiòcesi a participar-hi, ja que, com ha dit, és una gran oportunitat per iniciar junts la Quaresma fixant la mirada en una creu. Com cada any, la celebració es fa al voltant de la creu, en aquesta ocasió de Terra Santa, amb l'Eucaristia precedida per una vella. Aquesta és la 8a edició del 100 la Creu, una celebració que va començar el 2017 amb la Creu de Lampedusa i que va seguir anualment amb les de Mossul, Cambodja, Bangassú, a la República Centreafricana, Venezuela, Filipines i l'any passat Ucraïna. Ara els participants s'uniran per pregar per la pau a Terra Santa, on el conflicte està causant patiment a milions de persones. Tenim per ambientar aquesta activitat, aquesta previsió ja molt propera, Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Mossèn Carlos Bosch, bona tarda.
Ei, Ignasi, bona tarda, un cop més.
Encantat de saludar-lo i en representació de tots els joves, com sempre. Quin és el gran missatge que vol oferir aquest any l'Església a través del 100 la Creu, dedicat a Terra Santa?
Bé, jo crec que és un missatge que és un missatge perenne, no?, i que es repeteix a cada celebració. En primer lloc, l'esperança, no?, l'esperança davant de... especialment l'esperança davant del patiment, que el patiment mai és inútil, que el Senyor està sostenint. I en segon lloc, penso també la importància de solidaritzar-nos, no?, com les nostres creus, les creus dels altres també són ponts, o les nostres creus són ponts per arribar també a les creus dels altres.
I què hem d'esperar de la presència del cardenal Pier Battista Pizzaballa, un home que, a més, ho va dir aquest diumenge sense anar més lluny al papa, està fent molt, no?, per mediar per la pau.
Sí, realment és un personatge molt interessant, perquè ell és una autoritat, tot i que ell és religiós, és bisbe, és cardenal a Terra Santa, però té una autoritat davant de les dues parts del conflicte, no? Coneix bé, coneix de primera mà el terreny, però fins al punt que ell s'ha ofert com a intercanvi pels hosts que han estat empresonats, s'ha ofert com a intercanvi, ha visitat les dues parts, va dir que atents a tots, i en el fons és un gran defensor de la pau. Mm-hmm. És una persona que ella mateixa encarna, no? Encarna la pau, que ella defensa, no defensa ni uns ni altres, sinó que defensa la pau i ataca el que tothom condemna, que és la violència, i com els morts sempre porten a més morts.
Uh-huh. Mossèn Carlos Bosch, tenim entès que també hi haurà una obertura ecumènica i interreligiosa en aquesta celebració, seguint una mica el que passa també a Terra Santa, no?, on és el lloc de les tres grans religions.
Sí, és correcte. Ara mateix estic pensant, no sé molt bé on ho hem dit, sí, però sí, realment és correcte. La idea aquest any de la pregària de la vetlla sempre és un testimoni, però havíem pensat que aquest any pot ser interessant com unir-nos per pregar per la pau, no? Llavors vindrà una persona de religió jueva, una altra musulmana i una altra cristiana, un àrab cristià. I cadascú, doncs, segons la seva tradició, segons la seva sensibilitat, doncs farà aquesta pregària per la pau. Penso que és un signe, no?, que també la pau, al final, l'única manera d'assolir la pau és amb comunió amb els altres, no?
La cita és diumenge 18 de febrer a les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família. n'anirem parlant, quan s'acosti la data anirem donant nous detalls, però en tot cas, mossèn Carlos Bosch, recordem que hi ha l'estructura potser habitual als anteriors anys, la vetlla i l'eucaristia després, no?
Correcte, correcte. De moment, si una cosa funciona, no la toquis massa, i sembla que és un acte que els joves els ajuda a començar la Quaresma. Sembla que és una oportunitat també per fer present patiment que a vegades, en aquest cas, potser no és molt ocult, però que no sempre és del tot conegut, i sempre és necessari esperança en els moments de patiment.
I suposo que des d'aquí anima els joves que ens escolten, les famílies d'aquests joves, a fer que s'assumin, aquesta creu, que suposo que serà físicament alguna creu d'allà, no? O almenys alguna imitació d'alguna creu d'allà, o una creu simplement que ho simbolitzi.
Correcte. Aquesta, hem volgut com una creu que simbolitzi la pau, una creu blanca, una creu on està escrit en diferents idiomes la paraula pau, que al final és una creu com que no és de ningú, però al mateix temps és de tots, no?
Molt bé. Doncs queden invitats els joves, ja ho ha fet el cardenal Omella, ho reiterarà, i avui amb Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arxidiòcesi, hem fet una primera ambientació d'aquest Sent la Creu 2024. Una abraçada i que vagi molt bé la preparació i la vetlla i la trobada.
Molt bé, Ignasi, moltes gràcies per convidar-me. Una abraçada fort.
Una abraçada.
Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por.
Parlem avui en el moment del testimoni sobre l'informe Una ajuda que no arriba, Càritas Barcelona, i denuncia limitacions i reptes en el disseny i la implementació de les prestacions de garantia d'ingressos mínims. L'informe s'ha elaborat per conèixer la situació de les persones que cobren la renda garantida de ciutadania o l'ingrés mínim vital, que són ateses per Càritas, recollint la seva vivència personal sobre les limitacions actuals del sistema d'ingressos mínims. L'entitat catòlica lamenta que cobrar les prestacions d'ingressos mínims no és garantia per sortir de la pobresa i l'exclusió. En el cas de la renda garantida, els ingressos només cobreixen el 36% del que necessita una família de dos adults i dos infants a Barcelona per viure dignament. Una persona sola necessitaria, en altres paraules, el 154% de l'import actual d'aquesta renda. A Catalunya, 6 de cada 10 llars amb pobresa severa queden excloses d'aquestes prestacions. Càritas proposa harmonitzar aquests dos ajuts, l'ingrés mínim i la renda garantida, delegant la gestió a la Generalitat, que les prestacions arribin als col·lectius que actualment en queden fora, que la quantia sigui superior, que s'adaptin a la realitat social del mercat actual laboral, que contemplin el cost de l'habitatge i que siguin complementàries a una prestació universal per criança. Per comentar aquestes dades i per parlar de l'esperit d'aquest document, d'aquest informe Una ajuda que no arriba, ens acompanya en Míriam Feu, responsable d'anàlisi social i incidència de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també Guillermo Oteros, tècnic d'anàlisi social, també de Càritas Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, si vol, Míriam Feu, o tots dos, vostè, Míriam, explicava durant la presentació de l'informe, ara fa uns quants dies, que aquestes prestacions tenen una baixa cobertura i no arriben a totes les persones que les necessiten. A més, moltes no saben que hi tenen dret, també deia. Què es pot fer per capgirar aquesta situació? Aquesta és la gran pregunta per començar.
Sí, mira, aquest informe és el número 10 de la col·lecció que fem des de l'Observatori de la Realitat Social i volíem posar sobre la taula precisament això, no? Què ens expliquen les persones que acompanyem des de Càritas perquè no els hi estan arribant les ajudes que els hi haurien d'arribar, no? I una de les coses que ens deien és aquesta. En primer lloc, perquè no ho saben ni que tenen dret a demanar-les, no? Moltes vegades és aquest desconeixement, aquesta desinformació. I altres vegades és, malgrat sàpiguen que sí que existeix i que la poden demanar, les traves burocràtiques que existeixen i sobretot les dificultats per les persones que tenen bretxa digital, no? Perquè moltes sol·licituds s'han de fer, només es poden fer online, a vegades pel que fa referència a la prestació més de caire estatal, doncs clar, o no ho saben o quan ho saben no tenen la facilitat per poder-ho demanar, doncs molta gent s'està quedant a fora, no? I llavors, doncs, davant d'això, doncs nosaltres el que hem volgut és recollir aquests testimonis en l'informe per posar-ho sobre la taula i fer algunes propostes de millora que també es posin sobre la taula, no? I una és aquesta, doncs, que primer, que tant l'ingrés mínim vital com la renda garantida, que van a col·lectius que no tenen cap ingrés, que es fusionin, no? I que la gestió sigui unificada, que amb això ja veiem que la Generalitat està molt a darrere de que això es traspassi i que al final la persona només pugui anar directament a una finestreta única i que allà pugui sol·licitar-ho tot. Això d'una banda, però també que hi hagi un acompanyament que pugui ser presencial, que es tingui en compte, no?, que aquests col·lectius moltes vegades doncs, necessiten un acompanyament addicional. I també demanem això, no?, que hi hagi aquesta facilitat a les persones per conèixer realment les prestacions a les que tenen dret.
Aquest informe es presentava precisament coincidint amb la proximitat del diumenge de la col·lecta de Nadal, però bé, va molt més enllà, com dèiem, de la campanya de Nadal que ja ha passat, però continua l'acció de Càritas, certament. Hi ha una realitat molt important, no sé si Guillermo Oteros ens la pot comentar, i és que, clar, tot això passa quan, a més, augmenten les persones ateses per Càritas, no? I això, amb dades del 2023 que ja es tenen, ha quedat confirmat. Però vaja, sobre l'informe o sobre aquest augment de persones ateses, Guillermo?
Exacte. No només augmenta el nombre de persones que tenem des de Càritas, dius, des d'Anna de Barcelona, sinó que també augmenta, en termes generals, el percentatge de població que es troba en situació d'exclusió social, sobretot en nuclis urbans com el de la nostra diòcesi. Nuclis urbans on les diferències socioeconòmiques entre aquells que més tenen i els que menys tenen no deixa d'agreujar-se. En aquest context, sí que és veritat que atenem a més persones, és una tendència creixent, però tot i així, la gran majoria de les persones que atenem hem constatat que no tenen accés a aquestes ajudes. És un dels punts que nosaltres també venim a posar sobre la taula, doncs aquí mateix, que moltes de les persones que nosaltres atenem, com bé ha dit la Míriam, per començar, desconeixen l'accés a aquestes ajudes i desconeixen com presentar doncs, la seva sol·licitud, com acreditar tot el procediment en general, no? Aleshores, aquestes persones necessiten la nostra ajuda i necessiten ser assessorades, ja sigui per Càritas o per una altra entitat del tercer sector, que al cap i a la fi és el seu suport davant un dia a dia sense ingressos i un dia a dia amb una dependència total del nostre estat de benestar, que en moltes ocasions és insuficient o no és capaç d'arribar a totes les persones que ho necessiten.
Càritas denuncia aquesta situació també per poder ser més eficaç en la seva acció, perquè si moltes d'aquestes persones que piquen a la porta de Càritas reben aquestes prestacions i fins ara no les estan rebent, almenys tenen un altre suport, no? Podem dir això. O sigui, no és que Càritas vulgui dimitir de la seva responsabilitat, sinó ser més eficaç amb altres persones, també.
Sí, i amb això tampoc podem oblidar que al final el responsable de garantir els drets a totes les persones és l'administració pública. Nosaltres només podem, som una gota en un oceà, podem acompanyar a les que se'ns acosten i podem alertar del que està passant, no? Que per això també tenim l'observatori. Però al final el garant dels drets socials és l'administració, no? Llavors...
Important recordar-ho. No pas perquè Càritas deixi d'existir, que segur que seguirà fent la feina amb la mateixa generositat. Aquest proper dijous 1 de febrer es farà al Palau Macaya de Barcelona en una jornada centrada precisament en l'informe. En què consistirà? Míriam, Guillermo... Guillermo, vol començar vostè?
Sí. Doncs, bueno, primer de tot, hi haurà una benvinguda institucional a càrrec del senyor Campuzano.
El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.
Correcte. Després hi haurà una presentació a càrrec de la senyora Olga Cantó, que es titula Una dècada de desigualdades en Espanya, que serà una imatge de tot el context de desigualtat socioeconòmica que porta arrastrant l'estat espanyol i Catalunya. Tot seguit vindrà la presentació de l'informe a càrrec de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Barcelona, que presentarem la Míriam i jo, i després donarà peu a dues taules rodones. La primera, una taula rodona que hi formaran part persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital o de la renta garantida de ciutadania, acompanyades de persones voluntàries i contractades de Càritas Diocesana de Barcelona que les acompanyen durant tot aquest procés de sol·licitud. I la segona taula rodona serà un debat amb diferents experts polítics i acadèmics on sortirà a la palestra doncs, totes les possibles alternatives que tenim per millorar aquest sistema de garantia d'ingressos mínims i com millorar el sistema de protecció social en el seu conjunt.
Jornada al Palau Macaya, al Passeig de Sant Joan de Barcelona, organitzada per Càritas Barcelona des de les 9 del matí, des de 9:45 del matí, de fet, i fins al migdia, ben intensa, amb la cloenda d'Eduard Sala, director de Càritas Barcelona. Bé, amb aquesta jornada es vol també una mica fer partícip la societat d'aquesta constatació que fa Càritas Barcelona, Míriam.
Sí, al final el que volem és posar aquest tema a debat, no? I que perquè pensem que és molt important que això arribi en el conjunt de la societat i també arribi en els actors polítics que poden fer canvis, no? Sabem que ara mateix, justament, la renda garantida de ciutadania es troba en un procés parlamentari de canvis en la pròpia llei, no? Llavors, volem posar la mirada de les persones que acompanyem des de Càritas, que al final són el nostre centre, i són les que han de marcar com han de ser aquestes polítiques per millorar les seves condicions de vida.
Avui hem tingut dos testimonis molt especials, Míriam Feu, responsable d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona, i Guillermo Oteros, tècnic d'anàlisi social també de Càritas Barcelona. Algun detall més sobre aquesta jornada, perquè pot ajudar molt a conèixer l'informe, un informe que d'altra banda es pot consultar, no sé si està a la mateixa web de Càritas.Barcelona o es pot demanar en paper?
Sí, es pot consultar, però jo sí que diria que si tothom té una mica de curiositat sobre el tema, que vingui a la jornada, perquè val la pena sentir sobretot els experts, sentir els testimonis i entendre una miqueta el perquè de tot això.
Doncs jornada, pel que diu, oberta al Passeig de Sant Joan 108 de Barcelona. En tot cas, més informació a Càritas.Barcelona. Moltes gràcies. Alguna cosa més, Guillermo? Doncs a animar una mica a capgirar aquesta situació, no? És el que podem fer des de l'acció de Càritas.
Exacte. I res, convidar a tothom que estigui interessat i a tothom que tingui interès en, sobretot, escoltar de primera mà el testimoni de les persones que reben aquestes prestacions,
que són les afectades.
Són les afectades i qui coneix el seu dia a dia.
Doncs moltes gràcies novament a Míriam Feu i també a Guillermo Oteros. Salutacions a Càritas Barcelona i felicitats per aquesta feina que feu. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La litúrgia a prop.
Seguim l'itinerari d'aquesta secció i avui fem una aturada en el camí que ens porta des de fa uns dies pels sagraments i que ens portarà més endavant a les diferents parts de la celebració de l'Eucaristia per parlar d'un important curs que es va fer del 16 al 20 de gener, organitzat i acollit per l'Institut de Litúrgia Sant Anselm de Roma. Entre altres persones van anar-hi a participar de l'Arxidiòcesi de Barcelona el delegat de Pastoral Sacramental Josep Teixidor i els diaques de l'Arxidiòcesi Ramon Uller i Jordi Albert Garrofer. Ens acompanya el mateix Josep Teixidor, que és una mica el nostre suport en aquesta secció, delegat de Pastoral Sacramental i mestre de cerimònies també dels bisbes a Barcelona. Aquest era el motiu precisament pel qual se celebrava aquest curs, que és per ajudar els qui són cerimoniers, no?, dels bisbes d'arreu del món. Mossèn Josep Teixidor, bona tarda, com sempre, i benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Com està, després d'aquesta doble experiència a Roma, perquè una va ser del 16 al 20 de gener, aquest curs, i l'altra dissabte passat, no?, en aquesta audiència de 70 capellans amb el papa.
Sí, sí, déu-n'hi-do, ben romanitzats, amb cara de romà.
Això que diem en el credo català que això afegim, mateix, no? Església catòlica, apostòlica i romana en el credo cantat, ben romà.
Tal qual, ben romà, tal qual.
Què era aquest curs,
exactament, a banda del que ja hem dit?
Bé, era un curs sobretot pensat a la llum també de la Desiderio Desideravi del Papa Francesc, un curs pensat sobretot, no només, no exclusivament, per als mestres de les celebracions litúrgiques amb el bisbe, pensant sobretot tant a l'Església Catedral com a les parròquies, partint sobretot com a base la Sacrosanctum Concilium, tant el número 41 que ens parla de la litúrgia del bisbe a la catedral com el número 42 que ens parla de la litúrgia del bisbe a les parròquies. No era tant el com s'ha de fer o el què s'ha de fer, sinó allò que es fa, el per què es fa. Per tant, entrar en aquesta teologia litúrgica, entrar en aquesta profunditat del sentit d'allò que estem celebrant.
I el sentit és molt clar, no? Sostenir un apòstol, un successor dels apòstols, no? En la vivència i la celebració de la fe, per dir-ho així.
Sí, sí, vull dir, sobretot era això, i entrar també en aquest misteri que tot porta allà mateix, és a dir, ajudar doncs el bisbe que la celebració litúrgica doncs transcorri amb un clima de pregària, amb un clima d'oració, també pel bé del poble de Déu, i per tant era sobretot que en aquest cas el mestre de cerimònies o també els cerimoniers que també ajuden en la celebració, en una mateixa celebració, puguin entendre allò que fan, el per què ho fan, i aleshores també, a la vegada, pot ser més fàcil doncs, portar el ritu, no?, en el signe concret.
Què destacaria del que s'hi va tractar en sessions, que segur que van ser molt intenses, del 16 al 20 de gener?
Sí, era pràcticament tot el dia, matí i tarda, perquè després acabàvem amb l'Eucaristia en alguna de les esglésies o basíliques romanes, amb algun cardenal gairebé cada dia, i sobretot era anar desglossant totes aquestes celebracions, una sobretot la pastoral litúrgica, una altra seria doncs, el cerimonial dels bisbes, que era també un llibre doncs, base per anar tractant aquests dies, no? El cerimonial dels bisbes, el cerimonial episcoporum, també anar-ho desgranant a través dels diferents ritus, els rituals, perdó, sigui el ritual de la confirmació, el ritual de la consagració de verges, el ritual doncs, de l'ordenació, és a dir, com tot això, la teologia que se'n desprèn, i a vegades també elements pràctics, evidentment.
La litúrgia catòlica és essencialment la mateixa, però sí que és veritat, i potser va bé recordar-ho per aquells que ens escolten i que potser no coneixen tant com funciona per dintre, que quan presideix un bisbe hi ha unes especificitats, no? Uns accents.
Clar, evidentment, és a dir, també expressa sobretot la comunió eclesial, al voltant de la figura del bisbe, que és el pare i pastor de la diòcesi, i per tant, doncs, també, clar, evidentment, el bisbe també, la litúrgia a la catedral o la litúrgia episcopal també ha de ser una litúrgia modèlica per les altres parròquies. Jo no vol dir que la litúrgia del bisbe hagi de ser modèlica i les parròquies no. Tots hem de ser modèlics en la celebració litúrgica, però sí que és veritat que el bisbe té unes particularitats que no tenim les misses amb els preveres, sigui les insignes episcopals, doncs saber quan es posen, quan no, la mitra, el bàcul, etc. Doncs, clar, també el ritual de la confirmació, que sobretot, encara que puguin celebrar alguns preveres amb el permís del bisbe, o el ritual de l'ordenació, el ritual de la consagració de verges, el ritual de la benedicció o de dedicació d'una església o d'un altar, fa doncs que, sí, clar, evidentment és una mica més complicada, per dir-ho d'una manera així planera.
La Desiderio Desideravi, aquesta exhortació del Papa Francesc sobre litúrgia, recentment publicada, si s'hagués de resumir amb una paraula, potser m'ho sent així, jo diria ponderació, equilibri. És a dir, que el Papa alerta contra els excessos d'una banda, els rigorismes excessius, que tot està malament, qualsevol detall, i aquesta tesi, hipòtesi que potser era molt present després del Concili Vaticà II, que tot s'hi val, no? Que ho puc fer de qualsevol manera per acostar-me més al poble.
Clar, de quedar molt clar què és la litúrgia i què és la celebració litúrgica. És a dir, és l'obra pública de Jesucrist que ha donat a la seva església perquè la celebri, i celebrant, doncs, què celebrem? Aquesta obra pública, què és? L'obra de la salvació. Per tant, no és nostra. El Senyor ens l'ha deixat a la seva església perquè la celebri, i per tant, doncs, hi ha aquestes normes litúrgiques, hi ha aquestes normatives. Evidentment, sempre, ja mateix t'ho diu els documents, no ho dic jo ni ho diu qualsevol, sinó que sempre hi ha algunes parts que es poden adaptar, però no el lliure arbitri d'un mateix, de dir, mira, ara m'agrada això, ara m'agrada allò, sinó quan parlem d'un criteri pastoral o d'una adaptació d'alguna cosa, és una qüestió bastant sospesada i ha de ser una cosa que realment tingui el seu què, no perquè ens agradi més o menys.
Certament, certament. Aquí hi ha la pedagogia per fer la litúrgia propera d'una banda, i després allò que no podem canviar perquè cadascú també ha de fer l'esforç de viure-ho, no?
Clar, evidentment, perquè nosaltres no som els propietaris de la litúrgia. És a dir, és aquest dipòsit que Jesucrist ens ha deixat i que, per tant, l'Església ha fet seu durant els segles i al final la fidelitat també aquesta ens porta a la humilitat i també ens entra la comunió amb el Senyor. Que el que no sigui que en un lloc es trobi una cosa, una parròquia catòlica, i a la parròquia del costat, que també és parròquia catòlica, es trobi una cosa totalment diferent, sinó que hi hagi aquesta comunió eclesial.
Avui parlem amb Josep Teixidor, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, mestre de cerimònies també moltes celebracions del cardenal Joan Josep Omella i dels bisbes auxiliars, i delegat de pastoral sacramental de l'Arxidiòcesi. Avui parlem amb Josep Teixidor perquè va participar del 16 al 20 de gener en un curs organitzat i acollit per l'Institut de Litúrgia Sant Anselm de Roma. Alguna altra cosa que destacaria, potser, de les sessions? Evidentment, no podem entrar en totes, ni tan sols esmentar-les totes, però algun expert ponent que li hagi arribat especialment o hagi cregut especialment interessant?
No, és fàcil resumir-t'ho. És a dir, des de tenir el delegat de litúrgia de la diòcesi de Roma, que ens parlava, sobretot, una base de la litúrgia i de pastoral, no? La pastoral litúrgica, més aviat. Sí. Des del bisbe Aurelio García, que és el sotsecretari de la Congregació pel Culte i Vic, ens parlava del cerimonial dels bisbes a la catedral, des de l'arcabisbe Vittorio Viola, que és el secretari, l'arcabisbe secretari, que ens parlava del sagrament de l'ordre, no? En un sentit, doncs, que oferint-nos també nosaltres, els ministres ordenats, com a ofrena al poble sant. I una cosa que va dir que em va agradar molt, que no convertíssim l'Eucaristia en un contenidor. A vegades posem coses a la missa perquè sigui més interessant no convertir l'Eucaristia en un contenidor, no? Després també va estar molt interessant les dues ponències que han fet dues religioses, una salesiana, una altra que ens va... ella sobre la confirmació, una altra sobre el ritual de la consagració de verges, i després també vam tenir una, entre altres, no? Vam tenir també el testimoni de l'arcabisbe Piero Marini, que era el cerimonier... Mestre de cerimònies, de Sant Joan Pol II i del Papa Benet XVI en l'inici del pontificat. No? Va ser una estona entranyable, que ens ha, doncs, explicant a través de les fotografies i alguns vídeos, doncs, la seva visió de la litúrgia, com ell l'havia viscut. També vam tenir, no cal dir-ho, la presència del doctor Jaume González Padrós, que va ser també la quota barcelonina.
Ah, és veritat, és veritat. Aclarim que hi va anar més gent.
Una eminència com ell, sí.
Sí. Doncs bé, tot agraint-li que ens hagi parlat d'aquest interessant curs. Potser dues preguntes per acabar. D'una banda, què creu vostè que aporta en el moment actual la Desiderio Desideravi i el contingut d'aquest congrés? Com creu que es pot aprofitar en un moment especialment difícil, també, no sabem si més difícil o no tant com el postconcili, per exemple, però un moment difícil també per la litúrgia i perquè l'Església torni a obrir les seves portes, no?, a molts allunyats. Aquesta litúrgia que necessitem seguir vivint, però que també necessitem acostar-la als altres, als batejats, especialment. Sí,
sí. Hem de tenir molt clar, jo crec, això que dèiem, el principi bàsic del què és la litúrgia, no?, d'aquesta obra de Jesucrist. Hem de tenir-ho molt clar. Això no treu, doncs, que la litúrgia romana ja és bastant sòbria en si mateixa, i no és tant el què, sinó el per què. És a dir, els ritus, mira, els pots fer, diu el missal, ho fas i ja està. Però també un ha de saber transmetre a través de l'art celebrandi, a través de la bellesa, a través dels cants, la manera com celebrem, la manera en què es prepara la celebració, que no ha de ser una obra de teatre, sí que té algun element, però estem fent una pregària. Aleshores, per mi és molt important, i sempre jo em faig esment, no?, com la litúrgia i com ha de ser aquesta bellesa de les celebracions, aquesta preparació. Jo sempre poso l'exemple, reconec que sóc molt parisenc, però la conversió de Paul Claudel, no?, entrant a la catedral de Notre Dame, escoltant el cant del Magnificat a les vespres, només amb això es va sentir touché, tocat.
Tocat, doncs, sí. Una història ben coneguda, aquesta, per molt, sí.
Vull dir, per mi això és un paradigma, no?, de que no som nosaltres els amos de la festa, sinó que Jesucrist, i que nosaltres, evidentment, doncs, hem de saber transmetre. I com celebrem.
I els llibres rituals i les normes existeixen, però després seguir-les no és només seguir-les, sinó, com vostè diu, també, que cadascú també transmeti faci d'enllaç, no?, entre aquells Som llibres i el poble creient.
Entendre-ho i assimilar-ho, sí.
Assimilar-ho. I després, bé, comentar el que han estat les dues trobades amb el papa Francesc en el marc d'aquest curs, que em sembla que el penúltim dia els va rebre el papa, no?, els participants, i després dissabte passat, amb 70 capellans i 3 diaques de Barcelona.
Vaig repetir,
va ser molt diferent una trobada i l'altra, suposo que sí, no?
Sí, una, doncs, la primera, que va ser el dia 20, divendres, vam tenir la missa a la capella Paulina amb el cardenal Parolin, va estar molt bé, una capella bonica, i després vam tenir aquesta audiència amb el papa, doncs, que ens va, doncs, ens va llegir l'escrit que ell tenia preparat, molt ben preparat i molt ben ponderat, i després el vam poder saludar un a un, i va ser una trobada, doncs, bastant...
més pautada, diguéssim.
Clar,
no?
com a bons liturgistes.
Exacte, a l'estil de la litúrgia vaticana, ben calculada. A més, aquest papa, per exemple, tot i que és llatinoamericà, és molt puntual en l'inici de les celebracions,
per exemple. Per això.
Potser més que ningú, fins i tot.
No, i després la segona, doncs, bueno, va tenir un to més distès, també va estar molt bé, un to molt més distès, molt més proper. També, clar, va fer un castellà, doncs, és més fàcil. L'altre era en italià, però molt bé, ens en portem... En aquest cas, doncs, bueno, m'emporto també molta saviesa d'aquests dies. Bueno, també m'emporto aquest record entranyable amb el bisbe de Roma i també m'emporto un refredat, que també...
Ah, sí? Ja li notem una miqueta. Perquè Roma també és de molts contrastos de temperatura. Ara fa fred, ara fa calor. Moltes gràcies, mossèn Josep Teixidor, per haver-nos parlat avui de litúrgia en aquesta secció del nostre programa Sense Distància a Ràdio Estel. Enhorabona per aquesta formació permanent que també els liturgistes, els sempre. Delegats de pastoral litúrgica han de tenir, oi?
Ho necessitem.
Necessiten, no sempre a Roma, però sempre formació, no?
Molt bé,
que vagi molt bé i molts ànims amb la tasca també pastoral ordinària en algunes parròquies de Badalona, sobretot la de Sant Francesc, no?, de la qual és rector.
Sí, Santa Clara i Sant Crist de Canyet. Totes les tres per igual, sempre.
Les tres d'aquell barri del Bufalà, és?
Bufalà, sí. Montigala Oriental, Bonavista, Canyet, Morera.
Déu-n'hi-do. Aquesta gran conurbació que és Badalona. Sí, gràcies, sí. Mossèn Teixidor, novament, que vagi molt bé i fins una altra.
Moltes gràcies, Ignasi, fins una altra.
I fins aquí aquesta nova edició de La Litúrgia a Prop.
Sense Distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
El bus és el títol d'un curtmetratge que ha estat nomenat a millor curtmetratge documental per als Premis Goya 2024 i també nominat per al Premi Gaudí d'aquesta categoria. La Fundació Obra Mercedària presenta aquest mateix dimarts a les 7 de la tarda la producció i ho fa a la presó antiga de la Model de Barcelona. El film està dirigit per Sandra Reina i produït per Inicia Films. Un autobús recull els passatgers al matí i els torna diumenge al vespre. Avions, històries, converses, felicitat, tristor, formen part del que són les diferents interioritats d'un centre penitenciari que surt i que, d'alguna manera, deixa aquestes persones anar el cap de setmana a casa seva. Els protagonistes no són actors, sinó persones que ja han tingut la vivència de passar per la presó, molts d'ells usuaris de llars d'acollida mercedaris que gestionen la mateixa Fundació Obra Mercedària. El bus és una pel·lícula curta que es basa en una idea inspirada en allò que és real i que li va passar a Sandra Reina quan va pujar un autobús sense saber ni a on ni qui hi anava amb ella. Durant la projecció d'aquest dimarts al vespre hi ha una conversa amb la directora i amb alguns dels seus protagonistes. Tenim en línia una d'elles, és Yolanda Avilés. De fet, és una de les tres protagonistes d'aquesta història ara narrada en forma de curtmetratge cinematogràfic. Yolanda Avilés, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Bé, com va ser la seva experiència entre reixes i com s'explica en aquesta pel·lícula?
Bueno, pues la meva experiència entre reixes va ser, bueno, una experiència bastant difícil. Va ser tota una prova de vida, no? Que avui dia, pues, me va servir per poder donar-me compte, no?, dels canvis que tenia que fer, de fer un pensament real de què volem fer a la nostra vida, no, cadascú. I mira, vaig tenir molta força de, com se dice, coger el toro por los cuernos i afrontar la meva vida, els meus problemes, i amb moltes dificultats i molts obstacles de la vida ho vaig aconseguir. I avui dia, doncs mira, soc una persona normal i corrent, podríem dir.
Lliure
un home aquell... a la societat.
Exacte, amb aquell trauma superat. Estem, i aquí estem, exacte.
Amb l'experiència del bus.
Pel que entenem, tenim moltes ganes de veure la pel·lícula de 29 minuts, es narra la història del que passa, no?, des que sortiu de permís un cap de setmana amb l'autobús fins que torneu a la presó, no?
Correcte. I aquí es veu, pues, no sé, el que tenim en ment quan sortim, que sortim molt contents, pensant en arribar a casa, poder dinar, poder disfrutar de la família. I, clar, quan... aquí passa que quan tu tornes a casa penses que a casa està d'una forma i quan arribes pues, hi ha problemes, hi ha moltes historietes, i a l'hora de tornar a la presó, pues, clar, no tornes contenta, no? Tornes en... molts problemes que portes al cap de coses que passen a casa teva i que tu no pots fer res, saps? Llavors és una miqueta de... com t'ho explicaria jo així, d'impotència, no?
Clar, clar, clar. Tornes a la realitat de casa, on hi ha dificultats, no és un món idíl·lic, i encara pitjor és tornar a la presó on estàs privada de llibertat. Anava a preguntar-li...
Clar, i perquè també deixes uns fills enrere, saps? O sigui, és
cert,
que
cert.
És molt dur, això... Per poder entendre la veritat s'ha de viure, no? A la mateixa pell, lo difícil que és tot. Ja no els teus problemes, a lo millor amb dependència, que era la meva, no? Que jo tenia problemes amb droga. És més també després tot el tema familiar, bueno, tota la destrossa que tu has arribat a fer a lo llarg de la vida, no?
I tant. Avui parlem amb una de les tres protagonistes del curtmetratge El Bus, nominat per als Premis Goya i també per al Premi Gaudí. Havia estat nominat al Premi Gaudí d'aquest any. És Yolanda Avilés. Per intentar sintetitzar, que tenim poc temps, quin és l'objectiu d'aquest curtmetratge? Què creu vostè que vol transmetre a la societat aquesta història?
Mira, en aquest curtmetratge la intenció era una miqueta de treure a l'estigma que hi ha amb els presos, no? L'estigma que té la societat con respecte a la gent que hem estat a la presó o hem tingut problemes, no? Que la societat pues, ja ens posa una etiqueta i és una miqueta visibilitzar que són persones que quan sortim tenim una esperança de tornar a recuperar la nostra vida i la realitat és una altra, no? Que quan sortim pues, la vida no és tan fàcil, tenim molt rebuig de la societat, no entenem moltes coses perquè també tot el tema d'internet i això ha avançat molt. Nosaltres, jo, per exemple, quan vaig entrar als telèfons no tenien ni tan sols càmera de fotos. Quan vaig sortir era pantalla tàctil i, bueno, per mi va ser tot una odissea.
I tant, i tant. Reviure la seva història amb aquesta pel·lícula li ha costat una mica?
El contrari. Perquè jo, a més, lluito, porto des 10 anys lluitant una mica per visibilitzar tots els problemes que acarrea quan surts de la presó i tornar a tenir una reinserció social i després laboral. És molt, molt complicat tot. I llavors és la lluita que nosaltres tenim de poder dir que la societat necessitem també que confiï en nosaltres, que necessitem un apoyo, que qualsevol de a peu pot tenir una trabancada a la vida, no?, i ficar-se les drogues, o qualsevol altra història, que la presó entra qualsevol, no? Llavors, visibilitzar una miqueta que a l'hora de sortir no nos vean com bichos raros.
Clar. Sí, sí, sou persones, éssers humans, i amb tot el dret i el desig de reintegrar-vos a la societat. Ha estat un plaer parlar amb vostè, Yolanda Avilés, en representació
igualment,
de les tres
igualment.
Protagonistes. Esperem que molta gent pugui aprofitar allò de positiu que ofereix aquest missatge sobre històries d'empresonament. A El Bus, una pel·lícula nominada als Premis Goya. Esperem que el pugueu guanyar, a veure, no?
I Gaudí.
I els Gaudí també, evidentment, sí. Sí, sí, que també encara s'han
de fer. No oblidem.
No, exacte. Sí, certament, els premis del cinema català i els premis del cinema espanyol, a totes dues. Doncs que guanyin les dues, si pot ser.
Aviam, això és per a mi. Mira, moltes gràcies per donar-nos aquest espai, per poder parlar i poder jo expressar-me una mica. Espero que vingueu, espero que us agradi i que aquest dia estarem aquí per contestar totes les preguntes que necessiteu.
Molt bé.
I poder, d'alguna manera, ficar un granito d'arròs a la societat perquè vegi que som persones, que tenim problemes i amb una miqueta d'ajuda podem ser normals. Volia agrair també a la Fundació Obra Mercedària per la feina que fa, perquè, des de luego, se necessita gent com els mercedaris. El món aniria molt millor. Ojalà hi hagués molta gent que apoyés aquesta obra i ajudessin una miqueta.
Compartim aquest desig, compartim el desig. Gràcies, adéu-siau.
A vosaltres, adéu.
Temps de diàleg.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Llevat dins la pasta. En aquesta cinquena temporada dins del programa Sense Distància ens podreu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o bé els dijous a la repetició una mica abans de 6:45 del matí. Per als qui ja ens seguiu i per als qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i que ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Podeu trobar els programes a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, al podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Maria Guarch, bona tarda, ben tornada.
Bona tarda.
Bé, avui parlem de dones i també d'un projecte, d'una experiència, millor dit, Dones de Negre. Què ens expliques per presentar la protagonista d'avui?
Ahir va ser el 76è aniversari de l'assassinat de Mahatma Gandhi el 1948, el mateix any que Israel va declarar la independència i que Palestina va patir la Nakba, el desastre. També va ser el dia escolar de la no violència i la pau. Precisament en aquest context de demanda de pau, demà dijous 1 de febrer s'inicia una vaga de fam per Palestina per part de tres veteranes activistes per la pau a l'edifici de Migrastudium. Una de les vaguistes forma part de l'equip de producció de la secció. Avui al nostre espai obrim les portes a Vicky Moreno Campón, mestra jubilada que durant uns anys va ser la responsable del sindicat USTEC, de la Secretaria de la Dona i a la Secretaria de Moviments Socials. Treballa per la no violència i la pau. Com a feminista
Militarista.
Exactament, perdó.
Tranquil·la.
Ha fet estades a països en conflicte, sobretot aquells on hi ha experiència de dones de negre. Vicky ens explicarà aquestes experiències de sororitat i allò que avui representa el seu col·lectiu Dones per Dones, que compta amb més de 30 anys de vida militant en l'antimilitarisme, en el feminisme i en l'acompanyament de dones bosnianes, txetxenes, colombianes, palestines i un llarg etcètera. Dones per Dones ha rebut diversos premis i reconeixements. També podem compartir amb ella i les seves companyes de Feministes contra les Guerres uns dijous molt especials, les vigílies per la pau i la no violència a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
La saludem ja, Vicky Moreno Campón. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè. Bé, com i per què va sorgir Dones per Dones?
Doncs Dones per Dones va sorgir justament en el moment que s'iniciava la Guerra dels Balcans i quan van tenir notícia de les milers i milers de dones que havien estat violades. En aquell moment va ser un trasbalsament tremendo per totes les dones i des de Cala Dona, el moviment feminista, i el nostre grup va sorgir en aquell moment, tot i que algunes venien ja, procedien d'altres associacions, d'altres grups, del moviment de solidaritat, de moviments per la pau, etc. I en aquell moment vam pensar que s'havia de fer alguna cosa, sobretot doncs, sortir al carrer per denunciar que les violacions eren es consideressin un crim de guerra. No va ser fins bastant més tard, que ja havia acabat la Guerra dels Balcans, que en la resolució de l'ONU del 1325 es va reconèixer, efectivament, que les violacions eren, van ser considerades un crim de guerra. i després el que vam intentar és intentar conèixer les dones tant de Bòsnia com de Croàcia com de Sèrbia, que eren els tres, diguéssim, zones en conflicte, convidar-les a que vinguessin i expliquessin les seves accions, què és el que estaven fent, com podien donar suport, i va ser aquí l'inici. I després la nostra línia de treball, diguéssim, després de moltes reflexions i de debats, doncs vam seguir això, buscant referents i buscant quines accions podien fer per treballar i la denúncia dels conflictes armats sobre els cossos de les dones, que són sobre els seus cossos, els nostres cossos, els que reben la major part de violència, no? Nosaltres diem les guerres, a més del terrible que significa per la població civil, per les dones és un plus afegit a aquesta violència. Llavors, a partir d'aquí, hem buscat relacions amb altres llocs on hi ha un conflicte armat o guerres per donar suport a les dones i establir relacions i estrenyar-les a tot el que puguem, no? Bàsicament.
Uh-huh. I quins són els vostres objectius actualment?
Bueno, el primer de tot seria, ja, per molt que es consideri una utopia, desmilitaritzar la societat, no? Desmilitaritzar que s'acabin les guerres, perquè és un absurd, i sobretot trencar una mica la lògica aquesta de que les guerres són inevitables. Nosaltres el que intentem és no demostrar, perquè, però sí argumentar, que les guerres són evitables, estan produïdes per un capitalisme militarista depredador que el que fa és vendre-les com a mercaderia. Acabar amb la carrera armamentística, aquesta és una denúncia que venim fent també des de molts anys també, per exemple, denunciant-la quan fem difonent el que és l'objecció fiscal a les despeses militars, justament perquè aquests recursos que es gasten a les maleïdes guerres es gastin en necessitats socials, que en tenim moltes, no? Aquests serien els principals objectius. L'altre, jo diria que també, sobretot, el més important també, és difondre les accions i les veus de les dones, que elles són les veritables protagonistes de les situacions que estan vivint. I ara, últimament, sobretot, el que estem intentant és fer molta pedagogia del tema de les violències de les guerres i tot el que significa per la població civil qui les rep, no? I estem en contacte, doncs, amb dones ucraïneses, russes, bueno, en fi, totes les situacions
les més
actuals, per dir-ho d'alguna manera, no? Que de moment està enfocat, no? Però hi ha moltíssimes, per desgràcia.
I tant. Es pot ser, podem dir, feminista, antimilitarista en tot el que està passant?
Sí, perquè el feminisme, l'antimilitarisme conté tots els valors del feminisme, és a dir, els valors de la solidaritat, la reciprocitat, el col·laborar, el dialogar, tot això ja comporta el feminisme, i per tant l'antimilitarisme està dintre del que seria tot el moviment feminista. Jo no concebo que pugui ser, jo no seria antimilitarista si no fos feminista, i a l'inversa, no? Crec. Uh-huh. Malgrat que encara queda, com deia abans, jo penso que bastanta pedagogia a fer, fins i tot dintre del moviment feminista, no? M'imagino que perquè les guerres es veuen que estan allà i que a nosaltres no ens afecten, tot i que sí que ens afecta.
Uh-huh. Estem parlant de feminisme i de pau amb Vicky Moreno Campón, del col·lectiu Dones per Dones. Maria.
Per què des de Dones per Dones dieu que la guerra és el màxim exponent de les violències masclistes?
Perquè, com deia abans, i tal com nosaltres hem reflexionat, hem discutit en diferents altres grups, justament amb dones que ho han rebut, que han passat per aquestes zones de conflicte o de guerra, representen, les guerres són el màxim exponent de les violències. Continua havent aquesta imatge de que són els valors militaristes, són els valors de la masculinitat hegemònica per excel·lència, no? On es continua glorificant el paper de l'heroi, mentre que el paper de les persones que tenen altra opció, altra alternativa a les guerres, com pot ser la insubmissió, l'objecció de consciència, la deserció, etc., això no té cap valor. I a més, si aquestes expressions, aquesta manera de dir que les guerres són evitables i que no tenen sentit, com que moltes vegades venen de veus de dones, encara se'ls té menys en compte i, bueno, és com una cosa naïf, no? Una cosa utòpica, una cosa de quatre boges que estan por ahí dient això, no? I, per tant, jo penso que, i a més el que deia abans, són els cossos de les dones el que reben màxim d'aquestes violències, en forma de violacions, en forma de segrestos, xantatges, matrimonis forçats, etc. I una de les coses que a vegades no es té massa en compte és què passa quan la guerra s'acaba. suposadament quan s'acaba, perquè després hi ha tot un període de postguerra que és duríssim també. Moltes vegades aquestes dones que han estat víctimes d'aquestes situacions no han tingut recursos, no se'ls han donat recursos per poder iniciar tot un procés de sanació, no únicament de sanació a nivell físic, que també, sinó també a nivell emocional.
Doncs, Déu-n'hi-do, la perversió de la guerra segur que fa encara més perverses les situacions de violència que malauradament existeixen també en temps de pau, entre cometes, contra les dones. Llum Pellicer, francès, escrivia a la publicació Eina que en tots els conflictes armats del món es demostra que els cossos de les dones, ho ha dit vostè, Vicky Moreno, s'utilitzen com a arma de guerra contra l'enemic. Quines conseqüències té això? Aquests crims queden impunes?
Jo estava pensant ara, recordant justament el que us deia abans al començament de les violacions de les dones, bàsicament de Bòsnia, i el que va costar, primer perquè s'ha de tenir en compte que quan una dona pateix una violació necessita tot un procés, més en la situació que elles la van patir, que va ser una situació, unes violacions sistemàtiques que formaven part de tot un sistema estructural de violència planificada en aquell moment. En aquell moment era president el senyor Milosevic, i quan tot això va passar i es van arribar a uns acords de Dayton, uns acords de pau, les dones encara, moltes d'elles, no podien expressar el que els havia passat. Fins que no passa tot això, i a més, per tant, es pot denunciar, i per tant això va a judici, passa tota una sèrie de temps, no? Vull dir que és un període bastant llarg. I triga moltíssim, perquè a més exigeixen moltes proves, diguéssim, per poder arribar a denunciar els que són els veritables directes que han produït aquesta violència. En aquest cas va trigar molts anys que el Milosevic pogués portar a judici, no? I aquesta és una de les denúncies també que s'ha de fer, no? Que s'investigui curosament quins són els criminals de guerra perquè puguin ser jutjats en un tribunal internacional.
I quin és el paper que juguen les dones en els processos de negociació de la pau?
Lamentablement, poc. Pinten poc perquè no, el que deia abans una mica, no se les considera suficientment protagonistes o capacitades per estar en una taula de negociacions. I, per tant, la majoria de les taules de negociacions, almenys que jo recordi, han estat formades per senyors. En els processos de pau, quan es va arribar als acords de pau de Dayton, les dones mateixes, les dones de negre d'aquests països, havien demanat ser protagonistes, formar part d'aquestes taules de negociacions, per això que deien dels valors feministes, del diàleg, d'escoltar l'altre, de no considerar el seu enemic, sinó els veïns, sinó els amb els que es poden parlar, no? I al no ser-hi, en les taules de negociació, aquests processos jo crec que queden una mica esbiaixats, i d'aquí que potser el període de pau que després s'ha de construir en acabar les guerres a vegades queda bastant coix.
Vicky Moreno, quines activitats i accions s'estan fent darrerament des de Dones per Dones?
La companya abans ja ha comentat lo de les vigílies que fem els dijous. Hem estat fins a l'estiu passat fent cada dijous de cada setmana de cada mes una vigília silenciosa a la plaça Sant Jaume, sí, de mitja hora. I al final de l'estiu, bueno, el pes de desgasta, no?, també.
Oh,
i llavors vam decidir que ho faríem el primer dijous de cada mes. Per tant, demà és la vigília de 7 a 7 i mitja a la plaça Sant Jaume. I van optar a fer aquest tipus d'acció perquè hereves com són de dones de negre, que les dones de negre de Belgrat van ser les que van iniciar aquestes accions en silenci, i com elles deien, per el silenci per nosaltres demostrar que no li donem cap importància a les paraules de les guerres. I allà estem plantades no únicament contra la guerra de Rússia-Ucraïna, que va ser l'inici d'aquesta vigília, sinó contra la solidaritat amb les dones de Rojava, amb les dones de Palestina, evidentment, amb les dones afganesa, que és un altre conflicte del tot invisibilitzat, i amb les dones estan patint una veritable presó des de fa anys i últimament una altra vegada amb el retorn dels talibans, etc etc.
I ja per acabar, són necessàries les aliances feministes?
per suposat, perquè tant amb les companyes d'aquí, de Catalunya, de l'estat espanyol, com d'altres països que he anomenat, perquè hem de sumar aquestes accions, perquè enfortir les xarxes de relació són importantíssimes, perquè elles puguin saber que aquí, a l'altra banda, on no hi ha conflicte armat, hi ha dones que estan amb elles, que els estem donant suport, que no les deixem soles. Quan acabem les vigílies a Sant Jaume, una de les últimes crits que fem, quan trenquem el silenci, és, a banda de la part de la solidaritat, és Gaza no està sola. Ha sigut també un clam que ha sigut ja gairebé internacionalitzat, però una mica recull tota aquesta idea nostra d'estranyar la xarxa de solidaritat amb totes les dones del món.
Un plaer, ens quedem amb ganes de parlar més amb Vicky Moreno Campón del col·lectiu Dones per Dones. Podrà ser en una altra ocasió, si Déu vol. Que vagi molt bé, enhorabona per aquesta feina de justícia i de pau que promoveu. Fins una propera ocasió.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Fins aquí l'edició dominical del Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem ja amb el Gerard Carrión i una nova edició del Tot Sardana. Que tingueu un bon diumenge. Tornem demà dilluns a les 6 del matí, amb la repetició de divendres, i a les 6 de la tarda. Que vagi bé. Adéu-siau.